Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Aquest 8 de març, més de 200.000 dones van sortir al carrer a Barcelona, 7.500 a Sabadell i moltes més arreu del país. L'objectiu, protestar i demanar la igualtat dels drets socials i laborals i també deixar clara la discriminació i la violència masclista. A casa nostra, les dones també van demostrar el seu compromís per avançar en una societat lliure de masclisme.
Juntes o podem tot. Es volem lliures, en volem vives, feministes, combatives i rebels. Vista, vista la lluita feminista.
Però realment engloba a totes les dones aquesta lluita feminista? Sabem com a societat quina situació viuen les dones migrades a casa nostra o que pertanyen a diferents ètnies? Doncs avui en parlem a la taula del tercer sector i ho fem acompanyats de l'Aida Doya, que és estudiant d'Educació Social i també és treballadora del Secretariado Gitano. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanyen la Clara Domínguez, que és tècnica de l'Escai. Bon dia.
Bon dia.
I la Raquel Garola, coordinadora de l'Escai. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, a l'Escai, Raquel, així, a trets generals, més o menys quantes dones actualment ateneu i de quines nacionalitats?
Més o menys a nivell global les dones serien com el 55% de les persones usuàries. Està bastant equilibrat, però sempre estan una mica per sobre. El 2018 hem atès gairebé 2.000 persones, amb la qual pues, més de 1.000 serien, uh-huh. serien dones.
I quins són els principals motius de la migració d'aquestes dones?
Els motius són molt diversos, però moltes dones venen per temes de pobresa extrema als seus països d'origen i per altres situacions de persecucions, conflictes i motius que els obliguen a sortir del país d'origen.
Uh-huh. Després anirem desgranant també doncs, la seva situació, però viuen, pateixen aquesta discriminació pel fet de ser dones?
Pateixen una doble discriminació, pateixen una discriminació pel fet de ser dones que ens pot afectar a altres persones i a part pateixen la discriminació pròpia de que pateixen les persones migrants.
Uh-huh. Doncs anem a parlar també des del Secretariado Gitano, Aida, doncs com resumiries també la situació de la dona dins de l'ètnia gitana?
Doncs com ha comentat la companya, patim una doble discriminació. Es parla molt d'això perquè a sobre de néixer dona, uh-huh. ja et dificulta moltes experiències de la teva vida i de més, sinó que també añadim que som d'una altra ètnia, que som gitanes, i això dificulta molt l'accés a recursos, amb la teva vida quotidiana i de més.
Uh-huh. Vosaltres, o de fet tu ets professora de reforç educatiu al uh-huh. projecte Promociona d'aquesta uh-huh. mateixa entitat. Explica'ns quins són els objectius d'aquest programa i també quantes persones ateneu de moment.
Doncs mira, l'objectiu principal d'aquest programa és aconseguir l'èxit escolar amb tots els joves que, malgrat hi ha un abandonament prematur dels estudis, i el que volem és reforçar aquest tema, ja que des de la Fundació Secretariado Gitano valorem que l'educació és l'eix vertebrador de la promoció i de la integració de la població gitana.
Uh-huh. Quantes dones participen en aquest projecte? Teniu dades?
Doncs hi ha dades, però el que passa és que tenim com uns 25 alumnes uh-huh. i són molt divers. O sigui, hi ha dues zones on treballem i, per exemple, a Torre Romeu venen moltes més dones i a Can Puigdenet, que és l'altra on treballem, són més homes.
Uh-huh. I explica'ns la importància, no? Abans parlaves d'aquest èxit escolar, no? De lluita contra l'absentisme. Quina importància creus que té l'educació per les dones de la vostra ètnia? No sé si encara, no? Ja manca una mica doncs, d'informació, sí. no? Al respecte.
Sí, nosaltres per al que lluitem és que podem reforçar i podem acompanyar aquestes persones a que tinguin èxit educatiu, ja que això donarà en conseqüència que tinguin un millor futur per elles mateixes, pels seus fills, i puguin tenir una millor qualitat de vida.
Perquè si no estudien, moltes vegades acaben treballant en feines que no són gaire ben remunerades, no?
Exactament, que aquí també podríem parlar de la discriminació també que es pateix dins del món laboral. Dins de la Fundació Secretariado Gitano també tenim un altre programa que es diu Acceder, i des d'aquest programa d'inserció laboral constatem la discriminació laboral i la dificultat d'accés a les persones que són, bueno, les gitanes. Cognoms com per exemple Heredia, Reyes, Cortés, Jiménez pot dificultar l'accés al món laboral. A dia d'avui ens trobem amb casos que encara ho dificulten.
I què feu quan us trobeu amb aquests casos?
Doncs, bueno,
quin és el mecanisme?
Intentem, com tot, intentem lluitar en contra de la discriminació, però bueno, diem que encara hi ha casos, hi ha moltes vegades que en conseqüència d'això acaben patint, doncs, estan en un treball mal remunerat, amb moltes hores de treball i de més, però bueno, la Fundació el que vol és lluitar en contra d'això i poder erradicar-lo.
Millorar la vida,
sí,
no? Del col·lectiu. Tornem a l'ESCAI ara. Les persones migrades amb les que tracteu vosaltres des de la vostra entitat també tenen, doncs, suposo que tendència, no?, a realitzar, doncs, un tipus de feina molt específica, també poc remunerada. Expliqueu-nos normalment,
sí, bueno, aquí
quina és la situació.
Hi ha la part del gènere, no?, que pel fet de ser dones moltes feines estan més catalogades i és difícil accedir a certes altres feines, i hi ha l'altra part dels problemes que van lligats a tot el tema de l'homologació de títols i el fet de no tenir uns estudis aquí que puguin estar homologats, pues fa que moltes persones hagin d'accedir a feines de molta baixa qualificació. Sobretot ens trobem amb casos de persones d'origen llatinoamericà en el que la immigració és molt més femenina que per exemple amb la població africana. Llavors moltes d'aquestes dones, tant en situació irregular, però també persones que ja tenen una situació regular i que podrien accedir, en principi la idea és que poguessin accedir a una millor oferta de feina, moltes treballen amb servei domèstic, i ens trobem casos de persones que, bueno, tenen unes condicions en principi marcades, però després la realitat és una altra, amb una baixa remuneració, amb moltes més hores de les que suposadament la jornada legal marca, sense permisos, bueno, amb unes condicions molt, molt, molt baixes.
Són conscients que viuen en aquesta situació?
Jo crec que hi ha moltes que no són conscients. Hi ha moltes dones que venen preguntant per fer els seus tràmits d'estrangeria i un cop allà se n'adonen que la seva situació laboral és molt precària, i molts cops pel fet de ser dones, perquè és el que ha dit la meva companya, que moltes d'elles acaben treballant en el sector de la cura a la gent gran, i llavors entren directament sense paper, sense fer empadronament, sense conèixer els seus drets com a immigrant, com a treballadora. Clar, moltes també entren sense contracte perquè ja els interessa la família tenir-la sense contracte, i perquè potser elles en aquell moment no poden tenir la residència per fer un contracte de treball. Llavors jo crec que moltes d'elles fins i tot no són conscients dels drets que tenen, i bueno, això fa que sigui, bueno, un bucle que al final acabin sempre en una situació precària i de vulnerabilitat.
Perquè com és, a totes tres, us ho pregunto, el dia a dia d'aquestes dones? Quines situacions?
Bueno, en el cas de... La Clara potser que està més al servei de primera acollida i les atén de primera mà ho podrà explicar millor, però jo recordo un casos, i pot ser una persona que estigui interna en una casa, que estigui treballant de dilluns a diumenge, que pràcticament no tingui cap tipus de permís, o una persona que estigui cuidant a gent gran amb algun tipus de malaltia mental, que inclús en algun cas pot hi haver algun tipus d'agressió, però de situació perillosa, i que hagi d'estar pendent que aquesta persona pugui o no dormir a la nit, inclús aquesta persona no pugui ni descansar. Llavors, no és un cas generalitzat, però ens trobem amb casos de persones que estan amb un dia a dia molt... Bueno, que el seu dia a dia és estar fent cura d'aquesta persona sense tenir gaire més. i per un sou que no, evidentment no repercuteix amb el que, amb la feina que està fent.
Que a vegades no, aquest sou no dona ni per viure ni pagar les factures, no? Amb les, amb el que això comporta, no? Amb la situació límit. Quan es dona una situació així, des de l'Escai, també els assessoreu a l'hora de, doncs, de denunciar la seva situació laboral, o què es fa en aquests casos?
En temes laborals, nosaltres no, clar, treballem amb tot el tema de tramitació d'estrangeria, però en temes laborals sí que, bueno, no, no els assessorem o els derivem a altres puestos que sí que poden fer.
Normalment els, és el que deia la Clara, els orientem amb drets bàsics, perquè potser és això, no? Que la persona ni tan sols està empadronada,
no? O no, bueno, està empadronada.
No, no és conscient. Hi ha gent que és una mica conscient, però que també ens diu que, clar, és una realitat, que, bueno, jo necessito conservar la feina, perquè és que si em queixo gaire o demano segons què, perdré la feina, i és, és l'únic que tinc per sobreviure i potser per mantenir amb gent, que, dones que poden tenir inclús nens petits a càrrec. Llavors, clar, al final és una decisió personal que elles han de prendre, però nosaltres el que fem és orientar-los, i sobretot a nivell de drets bàsics, perquè el fet de no tenir ni un empadronament vol dir no poder, en segons, aquí a Catalunya no, però a altres llocs d'Espanya podria ser no tenir accés al sistema sanitari o altres, o qualsevol altra prestació. El fet de no constar el padró significa que no constes en lloc i que no pots justificar que estàs al territori en molts casos, i sobretot a nivell de dones migrades és molt més accentuat, perquè has de justificar-ho per qualsevol cosa a nivell legal. I llavors, quan veiem que és una situació molt flagrant, perquè la persona ens està explicant, normalment ens orientem a que facin una consulta als sindicats, que són experts en temes laborals i també assessoren a persones migrades, i els hi poden donar una orientació molt més acurada, perquè nosaltres a nivell laboral no tenim cap programa específic.
Doncs, si us sembla, tenim una nota de veu també de la Nàdia Casares, que és voluntària de l'Escai i que ens explica també l'experiència de les dones amb qui tracta.
Hola, bon dia, jo sóc la Nàdia Casares i sóc voluntària a l'Escai i dono classes d'espanyol a gent immigrada. I la meva experiència ja de 4 anys, doncs sobretot ho he notat més amb el col·lectiu de dones musulmanes, que el problema que sí que veig és que jo la majoria que conec no en treballa cap, perquè, clar, sobretot amb el tema del vel, perquè aquí a Espanya no les deixen treballar amb el vel. En canvi, altres països en els quals he viatjat per aquí a Europa, per exemple a Anglaterra o França, això no passa. Tu vas a qualsevol botiga de roba, a supermercats, i hi ha noies, per exemple, treballant amb el vel i no passa res. Bueno, en general és això, que fan una vida molt domèstica, pel que jo he observat, i les altres, si tenen un nivell d'estudis més elevat, doncs cap problema. Si no, la majoria, sigui l'origen que sigui, doncs es queden a casa i fan una vida més domèstica.
Clar, ara sentíem, no?, que el fet de portar vel moltes vegades és un impediment, no?, a l'hora d'accedir, doncs, a aquestes ofertes laborals.
Sí, bueno, el que nosaltres veiem és que, a part de la discriminació pròpia de ser una persona migrant, tot el que siguin trets visuals és molt més obvi, no? El tema del vel és molt identificatiu, i crec que encara com a país ens falta molt per avançar amb aquestes coses, igual que amb l'ètnia gitana o amb el fet de persones que siguin africanes, que potser han nascut aquí però el seu color de la pell no es pot canviar, i només a nivell visual ja això els marca.
Llavors estem parlant de que moltes vegades no és falta de formació, no?, o de preparació, sinó que moltes vegades encara parlem de racisme.
Clar, és que venen moltes dones molt qualificades del país d'origen i que fins i tot aquí intenten, és el que ha dit la Raquel abans, intenten fer homologació de títols i els és molt difícil, i al final acaben amb feines molt precàries i poc qualificades que no corresponen amb el seu nivell d'estudis.
Expliqueu-nos també, doncs, el tema de, sortim una mica de l'àmbit laboral i també de l'educació, no?, i parlem d'alguna cosa, per exemple, tan senzilla com anar a comprar al mercat. Amb què us trobeu, per exemple, les dones de les ètnies gitanes?
Doncs, bueno, realment també patim discriminació, i els àmbits són molt amplis, no?, perquè si parlem d'oci podem tractar temes com la denegació a accés a discoteques, bars, etc. Si parlem del comerç, també hem de patir aquelles mirades de suspicàcia que del vigilant o registres infundats de bosses de mà. I llavors això ho patim en el nostre dia a dia, que perquè nosaltres hem normalitzat aquesta discriminació, però realment no és més que és una discriminació amb totes les seves paraules.
O sigui, m'estàs dient que de seguretat, no?
Sí.
Només pel fet de ser d'aquest col·lectiu, no? D'aquesta ètnia, ja us segueixen, ja sí. Us vigilen, us miren d'una altra manera, no? I com pot ser que en el segle XXI encara estiguem així, no?
Segueix passant. O sigui, en el nostre dia a dia jo m'he trobat amb molts casos així, que te n'adones que et vas a agafar llet i a darrere tens el vigilant, o quan surts t'estan mirant tota per sobre a veure si tens alguna cosa i de més. És molt trist que a dia d'avui encara ens trobem amb discriminació d'aquesta.
O sigui que això indica que encara no s'han acabat de trencar, no?, tots els estigmes, perquè suposo que amb altres col·lectius això també passa, aquestes mirades, no?,
sí,
aquests judicis.
Sí, totalment d'acord. El tema de les discoteques és un tema molt evident que passa i continua passant amb arguments com potser les bambes, o que és una, no vas vestit pel tipus de discoteca i després veus entre altres persones que van exactament igual. Però no són sí, estrangeres, no, sí, i sobretot si el color de la pell no és el mateix, és molt més evident, i moltes vegades amb porters de discoteques que tenen un to racista molt, molt clar.
Sí. Clar, vosaltres també heu constatat això, no? Que us expliquen que hi ha aquestes situacions de discriminació també en el tema de l'oci, no?
Sí, i totalment d'acord amb el que deia l'Aida. El més trist és que les persones ho acabem de vegades normalitzant, perquè ens acostumem tant a aquesta situació que la primera vegada que t'ho expliquen t'impacta molt, i quan has sentit la mateixa història tantes vegades, no és que la estiguis d'acord, però ja no et sorprèn. Inclús les mateixes persones, de vegades jo m'he trobat amb que per part nostra hem tingut una reacció molt com d'indignació, i que la persona et diu no, això és el que em passa cada cap de setmana, o això és el que m'està passant des que estic
aquí. És el nostre dia a dia.
I al final ho acabes assumint, no? Com si fos normal.
Ho acabes assumint, encara que és el que diu, no? Et dona molta impotència saber que potser tu vas amb una amiga que no és gitana, no? Per exemple, i ella es va per un cantó i tu per un altre, i només tu et trobes
amb aquesta situació.
No? I bueno, jo personalment sí que em poso davant, i bueno, si ha de trucar al CAP que el truqui i de més, perquè jo em puc veure a parlar amb ell i dir-li, bueno, però hi ha algunes dones que ja ho tenen tan normalitzat que, bueno,
L'han assumit,
ho passen, i és el seu dia a dia, i has d'anar lluitant i tenir aquests problemes i, bueno, portar-los el millor possible.
En aquest sentit, veus diferències segons la generació, segons l'edat de la dona?
Sí. A veure, s'ha de dir que durant els últims anys també l'accés a l'educació i de més ha fet que es pugui reivindicar més la dona gitana, que tingui molt més arguments i puguin, no, doncs això, reivindicar. Però bueno, si poses a una dona o un home que ja és major, doncs ho passen. Ho passen i ja està, i si tu li vas amb algun problema, mira el que m'ha passat, això, bueno, passa en el teu dia a dia, ja està, no busquis problemes tampoc, no, perquè no volen tampoc entrar en un conflicte, però bueno, sí que és veritat que es nota la diferència.
Parlem d'altres temes també, perquè clar, actualment la realitat és que es poden veure poques dones en llocs de poder, i llavors suposo que aquesta representació encara disminueix molt més si busquem dones d'ètnies, no?, en llocs de poders com a, no sé, presidentes d'empreses, no?, o a la política fins i tot.
Totalment.
Que en penseu?
Sí, sí,
que en penseu
totalment.
No, és així. No.
És real, sí que és veritat que hi ha hagut un petit augment de la representació de la dona en els àmbits, però ja si parlem de la dona gitana o de la dona immigrant, és que fins i tot en àmbits de reivindicació de, no sé, en col·lectius feministes, fins i tot no hi trobes dones immigrants però que tinguin poder, o dones gitanes que tinguin poder. Potser sí que hi són allà com a representants, però no acaben tenint poder a l'hora de prendre decisions o uh-huh. depèn d'accions.
I seria molt necessari, no?, doncs, a tenir aquestes dones en aquests llocs, no?, que es, primer doncs, defensarien tots aquests drets, no?, d'aquests col·lectius, i a més també servirien d'exemple per a altres dones.
És que tornem a parlar de la doble discriminació.
Sí.
Tal qual, o sigui, ja en àmbits de poder i de més, trobar-te una dona és molt més difícil que no que hi hagi un home. Si això li sumes al fet de que ets d'una altra ètnia i de més, doncs ho tens molt més difícil.
Mm-hmm. Clar, no, i bueno, sí, el que deies, no?, que el fet de, seria molt significatiu i potser, i de fet molt necessari, que aquestes pròpies dones, que són les que pateixen la discriminació més directa, poguessin lluitar, perquè coneixeran molt més els seus objectius i, el, uh-huh. i pel que lluiten, i serà molt més representatiu per la resta de la societat, perquè realment s'entengui que és el que està passant, perquè aquesta informació, nosaltres de vegades ho diem, clar, nosaltres ens treballem amb persones que són del mateix àmbit o que són d'un àmbit proper i clar, pensem que de vegades comencem a estar conscienciats, però potser perquè ens relacionem amb gent que és de la del mateix àmbit o que està treballant amb projectes similars, però quan tu fas una reflexió de la ciutadania més en general o de la ciutat en general, veus que realment hi ha molta informació que no es coneix i que costa molt que la gent la conegui i que després entengui què és el que està passant, si a tu no t'afecta directament o no tens una persona a la que li hagi afectat directament.
I actualment que estem vivint doncs, el que podríem anomenar un empoderament de les dones, no?, amb totes aquestes manifestacions històriques del 8 de març, creieu que totes aquestes dones se senten representades, aquestes dones d'altres cultures, d'altres minories, en aquestes reivindicacions? O potser dia a dia és prou complicat?
Jo penso que no, que encara queda fer molta més feina, perquè al final les desigualtats són totes transversals i no només... Clar, és el que parlàvem, no només per ser dona, per ser immigrant o gitana, sinó també per la classe social. Moltes d'elles ni tan sols potser es poden permetre estar, no sé, una hora dedicant-la a fer reivindicacions, a anar a la manifestació, vull dir, moltes d'elles s'han quedat a casa, ja sigui per feina o per la cura familiar, pel que sigui, però és que jo crec que hi ha moltes d'elles que fins i tot ni se senten representades ni han pogut tenir el temps per dedicar-ho.
No, o sigui, jo penso que anem avançant, no?, a poc a poc, però sí que hem de dir que de cara al feminisme ha trigat molt, per dir-ho així, per incorporar les diversitats ètniques.
Sí.
Vale? I això realment les gitanes el que volem és participar en actes feministes des de, i ho fem des de fa pocs anys, o sigui, no ve de molts anys enrere, i això també fa que no arribi tota la informació a la població, que no se'ns escolti, que no se sàpiga que estem allà, i bueno, això va canviant, i sí que és veritat que portem uns anys fent reivindicacions i... I bueno, incorporant aquestes diversitats,
reivindicacions i diversitats, no?
Exactament.
I creieu que la societat és conscient d'aquesta altra realitat?
Bueno, jo crec una mica amb la línia el que deia l'Aida, per exemple, amb alguns manifestos feministes, nosaltres hem vist aquest any que inclús dins de les mateixes entitats s'han fet com uns manifestos a part per especificar, perquè de vegades potser el manifest no recollia, era més general a nivell feminista i no recollia aquestes particularitats d'ètnies o de persones migrades, i s'han fet certes apreciacions que afecten directament temes de racisme, temes d'altres coses, i que s'està començant a fer coses, però bueno, una mica el fet de que hi ha dones que per la seva situació no poden fer reivindicacions, amb el tema de la població migrant, a més nosaltres ens trobem amb el problema de que clar, persones que estiguin en segons quina situació tampoc poden fer segons què, perquè això els hi pot suposar després una desavantatge amb alguna altra cosa. Llavors sí, s'està avançant a poc a poc, i cada cop a través de totes aquestes reivindicacions feministes en les que s'estan posant sobre la taula no només el paper de la dona, sinó el paper de la dona amb certes minories, fa que es comenci a conèixer, però clar, això implica molt treball i temps, no es pot fer d'avui per demà.
I què podem fer per doncs, a intentar doncs, a anar millorant aquesta situació, no?, trencant aquesta bretxa fins i tot que hi ha, no?, entre unes dones i altres?
Doncs, bueno, treballar, seguir treballar, lluitant, o sigui, totes penso que hem de tenir veu, és així, volem estar presents, amb les nostres diferències, sent diversos, realment és quan aprenem bé de les persones, no? Això ens enriqueix molt a nosaltres. I bueno, seguir treballant i estar allà i reivindicar i... Bueno, és que...
Anar picant pedra, no? Sí, anar picant pedra, visibilitzant i reclamant i lluitant, no? Cada dia, cada dia.
S'ha d'arribar a la població majoritària, sí, també, la nostra veu, que estem aquí, i, bueno, sí. Mm-hmm.
Potser se'ls hauria de donar més espais per, de visibilització, tant en tota la seva diversitat, tant a dones immigrants, dones gitanes, qualsevol... eix de desigualtat que puguin tenir, però jo crec que una solució seria, bueno, o un pas és donar-los més espais perquè, bueno, perquè es puguin reunir, parlar i més temps per a elles.
Alguna cosa a afegir?
No, bueno, totalment d'acord, sí, el que deia la Clara, tenir més espais que puguin protagonitzar i estar més presents en totes aquestes reivindicacions a la mesura de les possibilitats de cada persona, perquè siguem conscients de què és el que està passant i que siguem presents. I bueno, nosaltres des de les entitats, tot i el que dèiem abans, no? Tot i que algunes situacions són molt repetitives, les escoltem moltes vegades, no deixar de posar sobre la taula que això continua passant i seguir queixant-nos i seguir visibilitzant-nos, perquè cada cop ho conegui més gent i potser amb sinergies, amb més persones, amb més entitats, i és més fàcil que millori la situació.
Nosaltres intentem també donar aquest espai de visibilitat aquí en aquesta taula del tercer sector d'un altre món és possible, perquè només així podrem transformar i canviar la nostra societat. Per acabar, us demanaria a totes tres que ens recomanéssiu o ens féssiu algun missatge per trencar tots aquests mites, no? Aquests estereotips que encara tenim amb les dones migrades i també amb les dones gitanes.
Doncs mira, penso, i des de la Fundació Secretaria Gitano volem acabar amb les desigualtats de gènere, de les desigualtats per ètnia, de religió, sexualitat i de més, i volem assumir la mateixa igualtat de drets. I acabar amb la sensació de que pel fet de néixer dones ho tenim difícil, però si naixem dones i d'una altra ètnia, molt pitjor encara. O sigui que tinguem el nostre espai, que estem lluitant per la mateixa acció, i bueno, que la diferència està a l'ugó de cada persona.
Bueno, jo crec que les fronteres no només són físiques i burocràtiques, sinó que molts cops les tenim molt interioritzades en prejudicis, estereotips. Crec que s'hauria de trencar amb tot això per poder, bueno, tenir una mirada crítica i reflexiva en la realitat que està passant, i sobretot visibilitzar totes aquestes desigualtats que encara estan bastant invisibilitzades i no es coneixen.
Bueno, una mica amb la mateixa línia, jo el que diria és que moltes vegades ens deixem guiar per efectes visuals o per estereotips o prejudicis sense analitzar, i si ho pensem una mica, reflexionem, ens adonem que aquesta persona al final el que vol és viure dignament, poder tenir una vida com la que tindríem nosaltres, tenir una feina, tenir una família, i moltes vegades, en el cas concret de les persones migrades, no és que vinguin aquí pel seu gust, sinó que estan aquí en una situació forçada, però que si deixem això de veure només a la persona que tenim al davant pel que en pensem o pel que hem sentit, i parlem i analitzem la situació i ens adonem, veurem que al final és una persona com nosaltres i que voldria el mateix que voldríem nosaltres.
Evidentment, i que continua lluitant, no?, per doncs a millorar la seva qualitat de vida, i moltes vegades ho tenen molt, molt més difícils que tots nosaltres, o sigui que ens hauríem de posar també en la seva pell i canviar la nostra mirada. Moltíssimes gràcies, Aida Doya, estudiant d'Educació Social i Treballadora del Secretariado Gitano, també a la Clara Domínguez, tècnica de l'Escai, i a la Raquel Guerola, coordinadora de l'Escai, com sempre, doncs, per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell. Una abraçada i bona setmana.
Igualment.
Gràcies.